La tornada als col·les no només significa motxilles, llibres i rutines, sinó també suposa tornar al menjador escolar, als tàpers, als esmorzars i als berenars. El que mengen els més xicotets de la casa després marca el seu desenvolupament, la seva energia i fins i tot la seva relació futura amb el menjar, que és una cosa molt important. Aleshores, a voltes, la realitat està un poc lluny de les recomanacions nutricionals. Per això avui parlem amb Maria Ferrer. Ella és vocal d'Educació Alimentària del Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de la Comunitat Valenciana i, a més, del projecte Mengem Territori. Maria, molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
A més, acabes de vindre d'un dels col·les d'ací de Castelló perquè heu tingut unes xerrades amb els més xicotets per parlar precisament d'això de salut i nutrició.
Exactament. Venim, i com bé diu el títol del projecte, Mengem Territori, no? Pues a través d'aquesta figura que ara pues bueno, pues la coneix, és veritat que hem de dir que s'hem trobat en que tot, quasi tots els xiquets coneixen aquesta figura del pla saludable, pues a través d'aquesta figura el que hem fet és apropar-los no? Lo que seria menjar de proximitat i de temporada.
Parla'ns d'aquest pla saludable, en què consisteix?
Pues bueno, ese pla saludable és una figura visual, com hem dit abans, que el que estaríem donant a conèixer és l'estructura del dinar i del sopar.
Vale.
No? Entonces, té tres parts, on les proporcions serien 50 de verdures i hortalitzes i l'altre 50 es partiria amb hidrats de carboni i aliments proteics.
Aleshores, per supòs, serveix per a que els xiquets vagin coneixent això, però per a tot el món que ens estiga escoltant, lo ideal és que els nostres plats en aquestes menjades fortes estiguin composades per este tant per cent.
Sí, i sobretot als xiquets també els diem, perquè és veritat que ells estan creixent, estan en una altra etapa evolutiva, no? Que pot canviar un poquet aquesta proporció, però han d'aparèixer. Els motivem a que almenys no? que ells s'assabenten de que estiguen tots.
Verdures i fruites, jo crec que tot el món sabem què hi ha dins d'aquesta família de productes, però, per exemple, si parlem dels hidrats de carbono, què entra ahí dins?
Vale, pues ahí parlem dels tubercles, com per exemple la pataca o seria el boniato també, que ara és veritat que és un poc més famosillo, no?
Sí, ara està prou de moda, no?
Està prou de moda. Després, pues ahí estarien tots els grans, l'arròs, la pasta, bueno, tota la farina també i els derivats, i que sí que sempre intentem dir-los que si poden consumir-los de manera integral, pues millor.
Val.
I després l'altre grup estaríem parlant de les fonts proteiques, on tenim peix, carn, ous i llegums, que pues, són un poc les grans oblidades ara, i intentem també pues, dir-los que les tinguin en compte.
Per la visió un poc i el contacte que teniu amb els més menuts, tens visió de que es menja bé al nostre territori?
Jo sí que crec que cada vegada i cada volta hi ha més consciència, hi ha més informació també, i jo penso que per lo menos la gent sí que té més interès, no? Però és veritat que costa un poquet perquè bueno, pues hi ha barreres com per exemple el millor temps o l'organització, que ens consta un poquet més i ahí jo la meva sensació és de que almenys hi ha més interès i està la gent més oberta a escoltar-nos i a que puguem entrar ahí a donar pues ahí aquestes recomanacions.
Clar, jo crec que està canviant un poc també la cultura en el menjar un poc per aquest costat, perquè jo crec que la gent intenta cuidar-se, aplicar esta regla i també entra en xoc el que tu estàs menjant amb Mengem Territori, que és consumir el producte de quilòmetre zero, que precisament a la província de Castelló, bé ho saps tu, Maria, tenim un producte fantàstic, verdures i fruites per a triar i ben bones.
Correcte. Una de les coses també que és un factor que condiciona moltes vegades és la economia, no? I ese fet de que es consumisca de proximitat i de territori, per aquesta part també abaratem ahí el cost.
Clar.
Si consumim de territori i de temporada, el que estem fent també ahí és consumir-lo. A part de que a nivell de qualitat nutricional són molt millors, no? Perquè pues, per això se recolecten en l'època que toque, en la temporada que toque. Al ser de proximitat, pues, també s'abarata el cost. Entonces, per ahí també estem un poquet tractant dos cosetes importants a l'hora de llegir el que ho menja.
Ara, per a l'època de la tardor, canvia un poc els productes, van apareixent productes nous, mm-hmm. la terra ens dona productes ara de temporada. De quines fruites i verdures podríem parlar ara per tal d'incloure en les nostres menjades?
Bueno, pues ara, per exemple, pues bueno, el boniato està ahí a tope. Després també el bròcoli, la carabassa, no? Que és com molt... Ara se coneix també molt per esta festa pròxima que tenim per ahir. I sobretot fruites, tipo també la carxofa, la mangrana, no? Que també és molt... El caqui, que també és molt, molt de per ací.
Molt interessant i molt bo que tenim molt per ací. A més, estem també iniciant campanya de la taronja i la mandarina, també, que també molt, també, molt important. Ara. Així que podem incloure tots aquests aliments. Per tindre algo al cap, insisties en que esteu parlant de menjars i sopars, ens podries posar un exemple per avui dinar algun plat saludable amb aquests percentatges i de sopar? Què podríem dinar i sopar avui, per exemple?
Avui, per exemple, pues bueno, ara, com fa un poc de calor...
I avui fa molta calor.
Exactament. Les cremes no són...
Com,
no avellissen, no? Però, per exemple, pues una bona crema, no?, de carabassa, que avui és de temporada, i després, pues jo què sé, pues algun peix a la planxa, i ahí sí, en aquesta crema, pues ja hem inclòs, per exemple, la pataca o la creïlla, pues ahí ja ho tindríem tot. Si no, pues podem fer aquesta guarnició, per exemple, també en forma d'aquesta pataca. I després per sopar...
Ens faltaria fruita, per exemple,
fruita,
en el dinar?
Sí,
sempre,
també.
Per acabar el dinar?
On... L'opció que tenim que repetir més voltes sí que seria la fruita.
Val.
Que algun cop apareguen els lactis, no hi hauria tampoc problema, però sempre, com a
fruita.
Primera decisió, tractarem de que siga la fruita.
Val.
No? I després, per al sopar que me preguntes, pues, per exemple, també ara, una manera, ja que estem parlant també de xiquets, no, pues, al millor agafar i fer de la Carlota, que també ara és un... Bueno, la Carlota sí que està més comú en diverses estacions, però, per exemple, pues, fer com unes tires de Carlota, saltejar-les aixina un poc i després acompanyar-les, al millor... Pues, un pla de sopa, no? Un pla de fideus. Bueno, és que estic anant menjo ahí tardor. Però...
Perquè ja pensem un poc en la tardor, però bueno, estos dies ens ha vellit molt els plats de cullera perquè ja hem vist que torna un poquet el fred. Aleshores,
sí.
Podem anar, si no les pròximes setmanes, segur que sí.
Sí. Sí, també, o sigui, no és un saltejat, per exemple, també de llegums, que una altra cosa que també és important és que no hem de condicionar sols el consum dels llegums al dinar, sinó que també se poden incloure al sopar i podem fer un saltejat, per exemple, pues, el que havíem dit, aquestes tires de Carlota i després un saltejat de llegums en creïlla o en arròs o un tros de pa integral, per exemple... en un poquet d'aguacate, pues, també estaria bé.
Passa alguna cosa si es consumís arròs per sopar?
No, clar que no. Al final és una part del plat més, no? Doncs igual que l'estiguem utilitzant com a aliment el pa, la creïlla, el boniato, l'arròs,
la
pasta, igual.
Perquè moltes vegades, no sé si és un poc creença popular, de no, per la nit menjar arròs o pasta, pareix que engreixa més. Això no acaba de ser cert. Depèn també de les mesures que tu utilitzes.
Sí, això sempre el context de la persona i de la situació fisiològica en la que estigui i tal, pues evidentment n'hi hauria que fer una recomanació pues més en el context, per això pues és superimportant acudir també a la consulta d'un nutricionista per a que puguem tot, sobretot desmitificar això. Però en principi no hi ha ningú tipus de regla ni problema que ens impedisca consumir hidrats a la nit.
Vaig a parlar-te, crec que un dels grans enemics dels dietistes nutricionistes, com són els ultraprocessats, la bolleria, tot això que havies dit i havies parlat abans del temps, que influeix moltíssim, i jo crec que, mm-hmm. que ens passa pel ritme de vida que duem en les nostres menjades, i entenc que per a voltes, pues, a molts pares i mares, per a un esmorzar o per a un berenar, jo crec que sobretot en el berenar, però sí que és lo més fàcil és comprar alguna cosa i posar-la a la motxilla, però això no és recomanable.
No és recomanable, i també és veritat que ara cada volta, si peguem una volteta un poc més gran per els supermercats, pues podem trobar, a lo millor, algun producte que no siga tan processat. Però ahí sempre tenim que pensar també que el temps, l'organització, la planificació que puguem tindre abans és molt important per a tractar de no caure sempre ahí en vaig a última
ràpid,
hora
no?
I correcte, i no tinc temps de fer-ho d'una altra forma. Perquè al final això sí que és veritat que és on més fallem ahir els xiquets, no? On hem vist que més es falla, en aquests berenars i aquests des de junis, perquè encara continua molt, i la bolleria, i les galetes, i lo, pues el paquetet, lo fàcil.
Què en penses d'aquests entrepans de xocolata?
Aquests entrepans, bueno, pues al final... és que ahir jo lo que crec és que sempre que puguem anar millorant un poquet l'assunt, pues bueno, si passem d'un ultraprocessat, no, que és un bollo de xocolata, a un tros de pa amb xocolata, pues, i anem millorant i això va avançant poquet a poquet, pues bueno, sempre hem de tractar d'anar millorant. Però bueno, pues ahí sempre la fruita, per exemple, els fruits secs, un tros de formatge, vull dir, és que n'hi ha opcions també que mos aporten rapidès, no? Que és un poc lo que volem, i és un poc més nutritiu, que és el que tenim al final que valorar, perquè aquests productes, una de les coses que mos pot passar és que desplacen consum d'altres i que ens donen pics ahí de glucèmia i que en aquest moment sí que ens sacien, però després tinguem aquesta fam un poquet més inaguantable, no? Que és com, ara tinc molta fam.
Com que estimules molt el cos i t'acostumes, sí, no? Al sucre i de més, i el cos ho demana.
Sí, i és com que n'hi ha aquests pics i entonces és com que és més difícil després d'aguantar-se a la fam.
Però si, per exemple, a la setmana berenem 7 voltes, si una és un entrepà de xocolata, passa alguna cosa?
És que més que una a la setmana o una cada tal, quan menys millor. A nosaltres ens agrada...
Quan menys millor, és un bon missatge?
Quan menys millor en aquest aspecte, sí. O sigui, no és algo de... Si nosaltres donem una, sense voler, una freqüència, és fàcil que ens atenguem ahir. Entonces, també és veritat que tenim que valorar el context sempre de la persona que estiguem... o sigui, donar un missatge així pues no li pot valer a tot el món, no? Perquè hi haurà gent que no el consumirà una volta a la setmana i hi haurà gent que ho consumirà tres. Entonces, una volta a la setmana per a una persona que ho consumís tres és un bon missatge, per a una que no ho consumís, pues no. Entonces, diguem que donar un missatge com tan directe, pues és... pues això no pot valer per a tot el món. Entonces, clar, quan menys, millor.
Jo crec que amb el tema nutritiu també... Són casos molt relatius perquè cada persona mengem d'una manera i per això crec que és important comptar amb la figura de dietistes, nutricionistes, que vosaltres sempre ho reivindiqueu, perquè és cert, i l'altre dia ho parlava amb una companya teua, per exemple, la intel·ligència artificial, ara hi ha molta gent que diu, no, és que em fa estar dietes, no? És que em diu com ve de menjar, perdona, no sap qui eres, no?
Exactament. Clar. Sí, al final, i damunt, també és veritat que la intel·ligència artificial no té el component ese, no, de persona.
Desconeixements que teniu vosaltres.
Eixa una. I després la, no, l'empatia que pugui tindre eixa persona en acompanyar-te. Perquè al final nosaltres el que fem és ajudar. Ajudar a que aprengueu, a que la gent que ve a les consultes puga ser independent, puga tindre missatges o recursos per a que després ell, a poc a poc, vaig a... No, pues, poden
un poc autònom, també,
sí,
no?
Sí, autònom, totalment. I tingui independència en aquest aspecte i pugui canviar-ho. Perquè al final, si ens regim en un paper i no sabem per què podem canviar això, la conseqüència sempre és, ah, pues, com no puc fer això que m'han marcat... Bueno, pues ja ho començaré demà o ja començaré el cap de setmana o després de tal. Entonces, ahí lo que nosaltres volem és acompanyar i que també visibilitzar la nostra figura com no algo necessari perquè tinc un problema, sinó per aprendre a organitzar-se, per aprendre a comprar millor, per aprendre a planificar-se i sobretot, des d'un punt de vista, lo més flexible possible i el més bueno, pues, adaptat possible a la meva realitat.
Clar.
Perquè tots no tenim la mateixa, entonces està clar que n'hi ha guies, n'hi ha recomanacions i hem d'anar ahí, però quan anem a un nutricionista el que ens pot ajudar és a com aplegar ahí, com mantenir-lo, no? Que al final és...
I jo crec que tenen també un paper important els coles, que vagin educant des de xiquets a com ha de ser ixa vida saludable nutricional per a tots.
Si tot l'entorn en aquest aspecte que estigui en contacte amb la infància, pues és molt important. Des de les famílies, evidentment, sanitat, escoles, un poquet tot. Però jo en veritat, ahí sí que penso que cada cop bueno, la gent està més interessada, estem veient també que, bueno, pues que per circumstàncies, també pues per valors que puguen haver eixit, o que, com per exemple el de l'obesitat en la Comunitat Valenciana.
El 18%, pues que són, no?, de xiquets.
Sí, que són dades que tenim que tractar de que no vagi, de no anar sumant ahí, pues jo crec que la gent està més conscienciada i tot el que siga donar exemple i tractar de dir este missatge, pues benvingutes.
M'està venint una cosa al camp, no sé si té res a veure o és una percepció meua. Tu que crec que vius un poquet més cap a l'interior, sí. Maria, creus que els municipis més xicotets o d'interior que estan acostumats a estar al costat de la terra es menja millor que les grans ciutats?
Lo que tenen és més a l'abast, no?, eixos productes, perquè hi ha quasi tots els xiquets que hem anat a visitar, per exemple, en un municipi, en l'Alcora, en aquest cas, clar, la majoria tots tenen hort, no?, els abuelos, entonces és com que sí que és més probable que coneguen més este tipus de cultura i d'hort. Això sí que és veritat, ho tenen més present perquè sí que ho viuen
o
més
veuen,
a casa.
O veuen, dia a, dia,
o veuen a casa, i sí que és cert que ahí, pues en aquest aspecte, en la ciutat nos allunya un poquet de tot això. També en la ciutat tenim molts més supermercats, moltes més opcions en aquest aspecte, i en un poble continuen estant també aquestes tendetes de barri, el mercat, que... Bueno, i això
és
sí que se nota.
Al final el nostre dia a dia, les nostres accions o la rutina influeix en el menjar, i ho veiem així totalment. Així que mengem territori, ja que apostarà més pel quilòmetre zero, que els nostres productors s'ho mereixen, i hem d'alçar el sector primari entre tots, i a més és ben sa. Maria Ferrer, ha sigut un plaer tindre't avui així als estudis de la ràdio. Moltíssimes gràcies per vindre a parlar-nos d'algo tan important.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.